Bon dia, què tal? Com esteu? Benvinguts als 5 minuts més. Avui, dilluns 8 de juny del 2026, comencem una nova setmana i comencem una nova setmana amb temperatures un pèl més baixes. Es mantenen aquestes temperatures estables, però el sol comença ja a ser el protagonista de la jornada d'avui. Ara mateix 9 graus a Vall de Núria, en tenim 11 a Das, 14 a Ripoll, 15 graus els tenim a Camprodon, 16 a Sant Pau de Segúries, a Mieres, a Santa Pau i a la Vall d'en Bas, 17 graus a Olot, a Castellfollit de la Roca, a les Preses, a Montagut i a Besalú, 19 a Girona, Banyoles i a Figueres i 20 graus a Roses. Comença la setmana amb sol i més calor. L'ambient d'aquest dilluns serà més estiuenc, amb temperatures superiors als 30 graus a l'interior. Només el Pirineu quedarà al marge d'aquest ascens de les temperatures amb l'arribada de la cua d'un front atlàntic durant la tarda. Abans que arribi aquest nou front d'aire atlàntic, la calor s'intensifica al llarg del dia. Només a la costa i Pirineu els termòmetres quedaran poc per sobre dels 25 graus. A la tarda continuarà el domini del sol, però hi haurà més nuvolades al Pirineu i Prepirineu. El risc de ruixats augmentarà de nou a primera hora, sobretot entre l'Urgell, la Cerdanya i el Ripollès, també punts de la comarca de la Garrotxa. De cara al vespre, els núvols es faran més abundants a la meitat nord del país i els ruixats seran més presents a l'Alt Pirineu, però on s'iniciarà un descens de la temperatura. Acabarem, per tant, la jornada amb l'entrada de tramuntana a la zona de l'Alt Empordà. Amb la proximitat d'un front atlàntic, els vents es reforçaran a les hores centrals del dia, les marinades seran més intenses entre el prelitoral i la Catalunya central, fet que pot ajudar a rebaixar la sensació de calor amb l'ascens del termòmetre. I de cara a dimarts, doncs dimarts al matí ho faran tramuntana i mestral a l'Empordà, arribarà una nova massa d'aire atlàntica més temperada i la calor afluixa. Aquesta nova renovació de temperatura ambiental podrà provocar la presència d'alguns núvols baixos tant a la costa com a l'interior del país, però sobretot la tornada dels ruixats al terç nord del territori. Ara sí, anem a destacar el més important de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Ovidi González diu que un dels principals reptes al capdavant dels Mossos d'Esquadra a la Garrotxa és millorar la percepció de seguretat al carrer. Remarca que un model de proximitat és la clau per assolir aquest objectiu. En els seus primers mesos al càrrec, que en les darreres dues dècades havia ocupat Blai Ortiz, el nou cap de Mossos a la comarca detalla que és coneixedor de la ciutat i la gent que forma part d'entitats i agents públics.
Jo vaig ascendir la categoria d'inspector, òbviament he hagut d'anar a fer el curs a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, he hagut de fer les pràctiques a l'àrea metropolitana nord i no sabíem on acabarien destinats. Sí que he tingut la sort, doncs, de compartir amb Blai un any i mig fent de sotscap amb la categoria de sotinspector, i he tingut la sort, doncs, d'aprendre tant la gestió interna de comissaria amb les diferents unitats, no? Unitat de Seguretat Ciutadana, l'Oficina de Relacions amb la Comunitat, la Unitat d'Investigació, i he pogut aprendre l'ofici, doncs, de primera mà amb en Blai.
Més notícies del dia d'avui. Els socialistes denuncien falta de rigor en les declaracions de l'alcalde sobre la retallada de recursos de la Generalitat en matèria d'educació. Tot i que admeten que és cert i que treballaran per recuperar aquests diners, han volgut explicar quines altres partides vinculades amb l'educació tenen previst impulsar des del govern català. Partides pressupostàries lligades a qüestions com la reforma, adequació i manteniment de les escoles de primària o el programa Actualitza Escoles. La portaveu del PSC a Olot és Marina Alegre.
Es considerem que és legítim i necessari que des de l'Ajuntament es demanin responsabilitats a les altres administracions, i per tant nosaltres treballarem per, i ens estem informant de per què aquestes partides s'han eliminat, i esperem que es reverteixi això i que finalment arribin aquestes partides.
I l'Ajuntament d'Olot té previst destinar més de 500.000 d'euros a fer millores de climatització a escoles i escoles bressol de la ciutat. Des de l'equip de govern asseguren que ja han encarregat un estudi de necessitats i ara estan pressupostant el cost i les diferents fases d'execució. Tot plegat ha vingut d'una pregunta feta pels mateixos infants i docents durant el ple del Consell dels Infants. Les millores es faran amb fons propis i de la Generalitat. L'alcalde de la ciutat és Agustí Arbós.
Estem acabant de redactar tot un projecte que intervé a tots els centres educatius de primària, que són els que són de propietat municipal, les escoles, i aquest projecte és tot centrat en elements de climatització, sobretot com l'eix central, climatització i energia. I destinarem 500.000 d'euros a fer ja moltes d'aquestes accions. Totes les escoles veuran alguna o altra d'aquestes actuacions.
I l'Ajuntament de Vilallonga de Ter ha millorat l'enllumenat en un dels seus nuclis. En concret ha estat a Tregurà, on s'han instal·lat diferents punts de llum de baix consum per tal de millorar la il·luminació en les zones habitades, així com també en la carretera que comunica Tregurà de Baix amb Tregurà de Dalt. L'alcalde de Vilallonga del Ter, Pere Sau.
Aquí iniciem el POM. Llavors, Tregurà de Baix és una zona encara que no està delimitat, és a dir, hi ha moltes coses a fer, hi haurà moltes modificacions sobre el terreny, i llavors què hem dit? Aquest estudi l'aparquem, el posem en pràctica amb una part, i hem decidit posar uns punts concrets que fan falta a la zona de baix, i llavors il·luminar tot l'accés que va des de Tregurà de Baix fins a Tregurà de Dalt. Llavors la carretera ha quedat il·luminada, és una carretera que en moments determinats és concorreguda, hi ha mainada que doncs són de baix i van a jugar a dalt o al revés.
I fins al dia 23 de juny els santjoanins i santjoanines poden presentar les propostes per a la quarta edició dels pressupostos participatius del seu municipi. A l'estiu es farà la validació dels projectes proposats i a partir de l'octubre-novembre s'obriria el procés de votació. El projecte guanyador tindrà un pressupost màxim de 50.000 euros. L'alcalde és Ramon Roquer.
Perquè doncs, el primer any es va fer la palanca de la Vallia, el segon any es va fer el porxo del mestre Andreu, ara de fet estem ja en procés de licitació del que va guanyar l'últim procés participatiu, que és la recuperació del camí de ronda, que en principi ha d'estar acabat abans que acabi aquest procés participatiu, i després ja entomarem el 2027 l'execució del que guanyi a través del procés participatiu.
I les infeccions de transmissió sexual entre els adolescents continuen augmentant. Més de la meitat dels joves atesos el 2025 en una consulta específica per a nois i noies d'entre 13 i 17 anys van donar positiu en alguna ITS. Els professionals atribueixen aquest increment, entre d'altres factors, a la disminució de l'ús del preservatiu i a una baixa percepció del risc en un context marcat també per l'avançament de l'edat de l'inici de les relacions sexuals. Tot això ho repassarem a partir d'ara, el dia que també és notícia, òbviament, que els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha presentat la temporada d'estiu a les estacions de Pirineu 365. En el cas del Ripollès, Vallter iniciarà la temporada al juliol amb la gran novetat del Piriter 365, un espai expositiu i divulgatiu sobre l'entorn més proper a l'estació. A Vall de Núria l'activitat és constant durant tot l'any, però el gran atractiu de l'estiu serà la inauguració del mirador de Llach. Carles Ruiz és el president de Ferrocarrils.
El que estem dissenyant són activitats a totes les estacions, de forma que els visitants trobin coses noves, puguin gaudir de l'experiència de la muntanya en qualsevol època i a totes les estacions que tenim. Que afortunadament cada una és molt diferent, tenen singularitats com la Tirolina avui, tenim a Núria, que és una vall fantàstica, Vallter, que estem treballant amb aquest mirador del Golf de Roses. Per tant, el que oferim és, la muntanya no es tanca quan acaba la temporada d'hivern, sinó que continua oberta i continuem treballant perquè hi hagi moltes activitats.
I a Hostalets d'en Bas han celebrat el Dia de la Dalla amb gran participació, quan cada cop costa més veure com noves generacions agafen el relleu dels seus avis, especialment en el sector rural i ramader. Amb aquest dia volen reivindicar la importància de tradicions ramaderes. Una d'elles és el fet de dallar. Un dels membres de la Comissió de Festes d'Hostalets d'en Bas és Esteve Costa.
Dia de la Dalla ja és del segle passat, perquè van començar l'any 99, tot i que hem fet 26 concursos, aquest serà el 26è concurs, vàrem parar per la pandèmia, i es tracta de recuperar aquesta eina i aquesta feina, que és una cosa que aquí, al voltant, als camps, abans es veia i ara ja no es veu.
I en esports, la Unió Esportiva Olot s'assegura dos migcampistes de qualitat per la pròxima temporada. Dijous anunciava l'arribada de Gil Muntades, migcampista usonenc de 32 anys que arriba procedent del Terrassa, i divendres va fer oficial també la renovació de Martí Soler, també procedent del Terrassa la temporada passada, i aquest any 2025-2026, aquesta temporada s'ha convertit en un fix i en un dels jugadors més destacats de la Unió Esportiva Olot. I el Club Poliesportiu Sant Joanenc fa un pas més per pujar a segona catalana després de derrotar per 2-0 el Tiana en l'anada de la final del playoff. Dos gols de Jaime Duconte donen avantatge als d'Héctor Simón, que estan a un partit d'aconseguir l'ascens. Escoltem el tècnic.
Bueno, un resultat molt positiu per nosaltres, no? Crec que hem fet un pas important en l'eliminatòria, però no definitiu. O sigui, els playoffs s'ha d'anar al tanto, s'ha de... El tema mental jo insisteixo molt, no? Que els playoffs amb un gol te pots girar tot si tu no estàs preparat. Llavors nosaltres aquesta setmana prepararem el partit com si l'eliminatòria estigués 0-0, i molt conscients de que ens queda encara un esforç i un pas per aconseguir l'objectiu, que ara doncs sembla molt, molt real.
I la Unió Esportiva Castellfollit agafa avantatge en l'anada dels play-off per pujar a tercera catalana. La final de la promoció d'ascens ha començat amb victòria visitant després que el Castellfollit s'hagi imposat per 1-2 al camp del Maià. I el trofeu Cabina se'n va a camp de Bànol. Els organitzadors ho han anunciat després de no arribar a cap acord amb l'Ajuntament de Ripoll, que exigia a l'associació de Cabina que cedissin el 50% dels beneficis a l'escola de futbol del Ripollès com a condició per cedir-los al camp municipal. Enguany el torneig d'estiu de la capital l'organitzarà l'escola sota el nom de Trofeu Ripollès. Ha acabat passant el que ningú de Ripoll volia, que el torneig d'estiu més emblemàtic de la comarca se'n vagi al poble veí després de gairebé uns 50 anys.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Ovidi González diu que un dels principals reptes al capdavant dels Mossos d'Esquadra a la Garrotxa és millorar la percepció de seguretat al carrer. Remarca que un model de proximitat és la clau per assolir aquest objectiu. En els seus primers mesos al càrrec, que en les darreres dues dècades havia ocupat Blai Ortiz, el nou cap de Mossos a la comarca, detalla que és coneixedor de la ciutat i la gent que forma part d'entitats i agents públics. Roger Isern.
Ovidi González va assumir el càrrec d'inspector en cap de la comissaria de Mossos d'Esquadra a la Garrotxa fa uns mesos. En el seu primer discurs, fa unes setmanes, en el marc del Dia de les Esquadres celebrat a les Planes d'Hostoles, ja va agrair la tasca realitzada per Blai Ortiz i explicava que assumia el seu relleu amb total responsabilitat. Des de fa més de dues dècades al cos, González va fer les pràctiques a la comissaria garrotxina abans de treballar entre Barcelona i Ripoll. En la seva primera àmplia entrevista a Ràdio Olot Televisió, González explica com ha arribat al càrrec.
Jo vaig ascendir a la categoria d'inspector, òbviament he hagut d'anar a fer el curs a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. He hagut de fer les pràctiques a l'àrea metropolitana nord i no sabíem on acabarien destinats. Sí que he tingut la sort de compartir amb Blai un any i mig fent de sotscap amb la categoria de sotinspector, i he tingut la sort d'aprendre tant la gestió interna de comissaria amb les diferents unitats, no? Unitat de Seguretat Ciutadana, l'Oficina de Relacions amb la Comunitat, la Unitat d'Investigació, i he pogut aprendre l'ofici de primera mà amb en Blai.
Com a tot nou càrrec, quan s'hi arriba es marquen una sèrie de reptes i objectius a complir. Preguntat en aquesta línia, González explica que el seu principal repte és millorar la percepció de seguretat que tenen els garrotxins i les garrotxines a dia d'avui.
El principal repte seria millorar la percepció de seguretat que té el ciutadà, no? Per un costat tenim les dades objectives delinqüencials, que són les dades que tenim d'un període de temps determinat, de delictes que succeeixen, per exemple, de gener fins a dia d'avui, quants delictes han succeït, i d'altra banda és la percepció que cadascú viu de manera interna, no?
El cap de Mossos d'Esquadra, la Garrotxa, també ha dit que una de les coses que més li agrada és la presència d'agents a peu pel carrer en actes multitudinaris.
A mi m'agrada molt veure Mossos i Mosses caminant pel carrer en dies assenyalats, com per exemple la Fira de Sant Lluc, la Fira de Sant Jordi, les festes d'altura, no? Aquesta proximitat fa que la gent senti més l'escalfor de la policia, i en cas que tinguin algun problema puguin acudir d'una manera ràpida i eficaç, no? Per resoldre aquestes situacions que poden arribar a patir.
Ovidi González també ha explicat que ha assumit el càrrec amb la màxima responsabilitat i que té el suficient coneixement de la zona per tal de treballar pel bé comú en matèria de seguretat.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
I els socialistes denuncien falta de rigor en les declaracions de l'alcalde sobre la retallada de recursos de la Generalitat en matèria d'educació. Tot i que admeten que és cert i que treballaran per recuperar aquests diners, han volgut explicar quines altres partides vinculades amb l'educació tenen previst impulsar des del govern català. Partides pressupostàries lligades a qüestions com la reforma, adequació i manteniment de les escoles de primària o el programa Actualitza Escoles. Gerard Puigdemont.
Els socialistes d'Olot denuncien manca de rigor per part de l'alcalde de la ciutat referint-se a les declaracions que Agustí Arbós va fer el darrer ple amb relació que la Generalitat deixava de donar-los vora 200.000 euros per a serveis educatius com les acollides i desplaçaments d'alumnes amb necessitats educatives especials, el Pla Educatiu L'Entorn i el Servei de la Unitat d'Escolarització Compartida. La portaveu Marina Alegre no nega que això sigui així i d'entrada diu que lluitaran per recuperar aquests recursos.
Els considerem que és legítim i necessari que des de l'Ajuntament es demanin responsabilitats a les altres administracions i per tant nosaltres treballarem per, i ens estem informant de per què aquestes partides s'han eliminat i esperem que es reverteixi això i que finalment arribin aquestes partides.
Des del PSC d'Olot creuen que des de l'equip de govern només parlen del que volen i que no donen tota la informació a la ciutadania. Alegre diu que també és important explicar que la Generalitat, governada pel seu partit, afrontarà aquest any un dels paquets de millores més importants dels darrers anys, amb prop de 2 milions d'euros d'inversió addicional, i això suposa, diu, un increment del 24% del pressupost educatiu. També destaca la reforma, adequació i manteniment per a escoles de primària, que aquest any mobilitzarà, assegura, 200 milions d'euros per executar al voltant de 200 actuacions arreu de Catalunya, així com el programa Actualitza Escoles, del qual Olot rebrà 468.000 euros per impulsar accions de millora en centres educatius de la ciutat i prop de 800.000 per als pobles de la comarca.
Considerem que no és just que l'alcalde transmeti el missatge de que la Generalitat cada vegada tracta pitjor els ajuntaments. Això és un fet concret que esperem que es resolgui, però s'ha de donar la informació a la ciutadania i transmetre-la amb rigor i parlar de tot.
Una nova batalla verbal política que evidencia encara més el que ja es va constatar al darrer ple, que la campanya electoral per a les municipals està més viva que mai.
I l'Ajuntament d'Olot té previst destinar més de 500.000 d'euros a fer millores de climatització a escoles i escoles bressol de la ciutat. Des de l'equip de govern asseguren que ja n'han encarregat un estudi de necessitats i ara estan pressupostant el cost i les diferents fases d'execució. Tot plegat ha vingut d'una pregunta feta pels mateixos infants i docents durant el ple del Consell dels Infants. Les millores es faran amb fons propis i també de la Generalitat.
Durant el ple del Consell dels Infants, l'Ajuntament d'Olot ha assegurat que ja té a punt una inversió que supera el 500.000 d'euros per impulsar mesures de climatització i mitigació del canvi climàtic a escoles que estiguin sota la seva competència. Tot plegat ha vingut preguntat pels mateixos infants i docents que demanen poder fer classe en millors condicions els mesos de més calor, especialment les setmanes que ens trobem fins uns dies abans de Sant Joan, quan finalitza el curs. Agustí Arbós és l'alcalde d'Olot.
Estem acabant de redactar tot un projecte que intervé a tots els centres educatius de primària, que són els que són de propietat municipal, les escoles, i aquest projecte és tot centrat en elements de climatització, sobretot com l'eix central, climatització i energia. I destinarem 500.000 d'euros a fer ja moltes d'aquestes accions. Totes les escoles veuran alguna o altra d'aquestes actuacions.
Prioritzaran la climatització de les aules i també espais d'ombra als patis. Josep Quintana és regidor de Cultura i Educació d'Olot.
Nosaltres ja hem encarregat amb una enginyeria que ha visitat totes les escoles públiques, diguéssim, perquè són les que es pertoquen, preocupen totes les escoles de la ciutat, però nosaltres no precondicionem la competència, i que han visitat totes les escoles públiques de primària i les escoles bressol, i ens han presentat un informe de cada escola i una sèrie d'actuacions per millorar, doncs, per mitigar, diguéssim, l'efecte de la crisi climàtica, i ara l'estem acabant de pressupostar i llavors presentarem, ho farem en fases.
No s'han concretat, però, encara quan es duran a terme totes aquestes millores, que seran pagades amb diners de la Generalitat i de l'Ajuntament.
I seguim parlant d'altres temes. L'Ajuntament de Llengua de Ter ha millorat l'enllumenat en un dels seus nuclis. En concret ha estat a Tregurà, on s'han instal·lat diferents punts de llum de baix consum per tal de millorar la il·luminació en les zones habitades, així com també en la carretera que comunica Tregurà de baix amb Tregurà de dalt. Laura Segú.
El nucli de Tregurà ha estat objecte d'una actuació de millora de punts de llum, tant a Tregurà de baix com a Tregurà de dalt. Després d'aquesta intervenció en l'enllumenat públic amb la col·locació de diferents punts de llum de baix consum a la part baixa i a la carretera d'accés fins al nucli a dalt, el següent pas és ampliar la intervenció a una quinzena de localitzacions més per tal que les zones habitades disposin de bona qualitat quant a il·luminació. Pere Sau, alcalde de Vilallonga de Ter.
Aquí iniciem el POM. Llavors es trobarà de baix una zona encara que no està delimitat, és a dir, hi ha moltes coses a fer, hi haurà moltes modificacions sobre el terreny i llavors què hem dit? Aquest estudi l'aparquem, el posem en pràctica amb una part i hem decidit posar uns punts concrets que fan falta a la zona de baix i llavors il·luminar tot l'accés que va des de Tregurà de baix fins a Tregurà de dalt. Llavors la carretera ha quedat il·luminada, és una carretera que en moments determinats és concorreguda, hi ha mainada que doncs són de baix i van a jugar a dalt o al revés, per tant vam creure que això era important i vam portar a terme.
Aquesta intervenció ha tingut un cost entre 12.000 i 14.000 euros assumida en fons propis de l'Ajuntament de Vilallonga de Ter.
I fins al dia 23 de juny els santjoanins i santjoanines poden presentar les propostes per a la quarta edició dels pressupostos participatius del seu municipi. A l'estiu es farà la validació dels projectes proposats i a partir de l'octubre-novembre s'obriria el procés de votació. El projecte guanyador tindrà un pressupost màxim de 50.000 euros. Laura Segú.
Sant Joan de les Abadeses enceta el període de presentació dels quarts pressupostos participatius. Des d'aquest dimecres i fins al 23 de juny es poden presentar les propostes. El projecte guanyador tindrà un pressupost màxim de 50.000 euros, una execució que tindria lloc l'any que ve. Ramon Roquer, alcalde de Sant Joan de les Abadeses.
Perquè doncs, el primer any es va fer la palanca de la Vallia, el segon any es va fer el porxo del mestre Andreu, ara de fet estem ja en procés de licitació del que va guanyar l'últim procés participatiu, que és la recuperació del camí de ronda, que en principi ha d'estar acabat abans que acabi aquest procés participatiu i després ja entomarem el 2027 l'execució del que guanyi a través del procés participatiu.
Uns pressupostos que van començar amb la quantitat de 40.000 euros i que s'ha ampliat en 10.000 més davant de l'alt nombre d'idees que s'hi plantegen i que són de major dimensió.
També tot val molts més diners i és veritat que hem intentat incorporar en pressupost aquella quantitat que permeti que tothom pugui fer propostes ja una mica més agosarades, no? Una mica més, diguem, més identitat.
Des de l'Ajuntament es feliciten de l'alta participació al municipi que està per sobre la mitjana. Les propostes seran validades a l'estiu i la votació final començaria l'octubre-novembre. Durant unes 3 setmanes, llavors, totes les persones empadronades al municipi majors de 16 anys podran votar en línia o en forma física les propostes finalistes.
No, més tu. Com tu. Només tu. Com tu. Ara, a Opticàlia, 2x1 en ulleres monofocals, progressives i de sol. Opticàlia, com tu. Només a Opticàlia i a opticàlia.com.
I a Olot, a la plaça Clarà 12.
I avui en l'àmbit esportiu parlem també de la Unió Esportiva Olot, la Unió Esportiva Olot que s'ha assegurat 2 migcampistes de qualitat per a la pròxima temporada. Aquest dijous anunciava l'arribada de Gil Muntades, migcampista usonenc de 32 anys i que arriba procedent del Terrassa. També ha passat per clubs com la Pobla de Mafumet, Figueres, Llagostera o Cornellà. I per altra banda, el conjunt olotí ha anunciat aquest divendres la renovació de Martí Soler, un dels millors jugadors dels de Roger Vidal el curs passat, que tot i despertar l'interès d'alguns clubs ha segellat el seu compromís amb la Unió Esportiva Olot i seguirà, per tant, de vermell de cara a la pròxima temporada. Avui també hem de parlar del trofeu cabina que se'n va a Campdevànol. Els organitzadors ho han anunciat després de no arribar a cap acord amb l'Ajuntament de Ripoll, que exigia a l'associació del cabina que cedissin el 50% dels beneficis a l'escola de futbol del Ripollès com a condició per cedir-los al camp municipal de Ripoll. Enguany, el torneig d'estiu de la capital l'organitzarà l'escola sota el nom de trofeu Ripollès. Ha acabat passant el que ningú de Ripoll volia, que el torneig d'estiu més emblemàtic de la comarca se'n vagi al poble veí després de gairebé 50 anys. Martí Palau.
El que era un secret de domini públic ja s'ha fet oficial. La 48a edició del Trofeu Cabina es disputarà a Campdevànol. Així ho han anunciat els organitzadors amb una publicació a les xarxes socials, després d'unes setmanes en les quals ja han anunciat 12 equips apuntats. Tal com ja vam avançar en aquest mitjà la setmana passada, l'Ajuntament havia rebut 2 instàncies per reservar el camp de futbol municipal de Ripoll durant les mateixes dates, el juliol. La primera, de l'Escola de Futbol del Ripollès, que ja tenia un grup de persones que organitzarien la competició. La segona, de l'associació del Trofeu Cabina Ripoll, que se n'havia fet càrrec els darrers anys. Amb dues parts no s'han entès de cap de les maneres ni tampoc hi ha hagut massa intenció de fer-ho, i el consistori ha hagut de prendre una decisió que, en un primer moment, havia estat cedir el camp als antics organitzadors amb la condició que donessin la meitat dels beneficis al club de futbol base del poble. L'associació del Cabina no va acceptar la proposta i s'han posat en contacte amb l'Ajuntament de Can de Bànol per organitzar el torneig allà. La rebuda ha estat molt bona i ja s'estan coordinant amb diferents entitats per fer-ho realitat i preparar novetats. Fonts de l'organització asseguren que la seva prioritat absoluta era quedar-se a Ripoll, sobretot ara que estan a 3 edicions del 50è aniversari, però les condicions de l'equip de govern de Ripoll no els han donat alternativa. La majoria d'equips de les darreres edicions, segons han anat anunciant des de l'organització del Cabina, ja han confirmat que s'apuntaran al torneig que marxa de Ripoll i, de fet, els han anat anunciant a les xarxes socials, per la qual cosa caldrà veure quins i quants equips s'apunten al nou torneig de Ripoll, tenint en compte que és complicat que dues competicions d'aquestes característiques convisquin en un radi de 5 quilòmetres. Per tant, com diem, de la seva banda, l'Escola de Futbol del Ripollès organitzarà el nou torneig d'estiu aquest juliol al camp municipal de Ripoll. Després del rebombori generat durant les últimes setmanes, l'entitat ripollesa serà l'encarregada de muntar la nova competició, que portarà el nom de Trofeu Ripollès, ja que finalment no ha estat possible arribar a un acord amb els organitzadors del Trofeu Cabina, ni tampoc amb el bar que dona el nom al mític trofeu. Tot i això, des de l'organització del nou Trofeu Ripollès asseguren en un comunicat que continuaran organitzant el torneig que tant agrada a la gent de Ripoll i comarca, i que és una continuació del Cabina, mantenint la mateixa estructura, incorporant millores i noves propostes per continuar fent-lo créixer.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 88 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capil·lars, dietètica i nutrició, massatges i rituals relaxants i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 88 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
A Olot, quan una cosa funciona, es diu. I si és bona, encara més. Els bons amics, ja se sap, no es troben cada dia. Per això, amb el Pla Amic de Bassols Energia, si recomanes un amic, tens 50 euros per tu i 50 euros per al teu amic. Sense embolics, com ens agrada aquí. Energia de confiança, de proximitat i ben feta. Bassols Energia, de casa, de confiança. I quan recomanes bé, tothom hi guanya.
Atenció, afició perica. L'orgull blanc i blau es trasllada a la Garrotxa. Arriba la 34a edició de l'Aplec de les Penyes del Real Club Deportiu Espanyol de Barcelona. El diumenge 14 de juny, Olot es converteix en el cor de l'espanyolisme amb l'Aplec dels Volcans. Ens espera una jornada única de germanor. Esmorzar de benvinguda, cercavila pels carrers d'Olot, caminada al volcà Montsecopa, visita a l'Espai Cràter i un gran dinar al restaurant Canxel. No t'ho perdis. Viu el sentiment perico en un entorn inigualable. Diumenge 14 de juny t'esperem a Olot. Visca l'Espanyol! Organitza la penya blanc i blava de la Garrotxa amb el suport de l'Ajuntament d'Olot i la Federació Catalana de Penyes del Real Club Deportiu Espanyol.
Benvinguts al nostre món. Aquí a Tsanàs ensenyem anglès de manera natural i intuïtiva, perquè aprendre anglès amb sentit és un dret fonamental dels nens i nenes.
Hello world, it's me.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Cop i Olot, la més gran superfície del món de l'oficina i l'escola de les nostres comarques. Autoservei de còpies i impressions en color i blanc i negre. Enquadernacions, plastificacions i confecció de segells de goma. Estem a la carretera de Riudaura 14, al 902 26 86 65 i a copiolot.com. Obert de 9 a 2 i de 5 a 8. Dissabtes de 10 a 2. Cop i Olot, més de 30 anys de servei tècnic a tot Catalunya.
We'll be right back.
Són 8:45 del matí i Ovidi González diu que un dels principals reptes al capdavant dels Mossos d'Esquadra és millorar la percepció de seguretat al carrer, sobretot a la zona de la comarca de la Garrotxa.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Remarca que el model de proximitat és la clau per assolir aquest objectiu. En els seus primers mesos al càrrec, en les darreres dues dècades havia ocupat Blai Ortiz, el nou cap de Mossos a la Garrotxa detalla que és coneixedor de la ciutat i la gent que forma part d'entitats i agents públics.
Jo vaig ascendir a la categoria d'inspector, òbviament he hagut d'anar a fer el curs a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, he hagut de fer les pràctiques a l'àrea metropolitana nord, i no sabíem on acabarien destinats. Sí que he tingut la sort, doncs, de compartir amb en Blai un any i mig fent de sotscap, amb la categoria de sotinspector, i he tingut la sort, doncs, d'aprendre tant la gestió interna de comissaria amb les diferents unitats, no? Unitat de Seguretat Ciutadana, l'Oficina de Relacions amb la Comunitat, la Unitat d'Investigació, i he pogut aprendre l'ofici, doncs, de primera mà amb en Blai.
Els socialistes d'Olot denuncien falta de rigor en les declaracions de l'alcalde sobre la retallada de recursos de la Generalitat en matèria d'educació. Tot i que admeten que és cert i que treballaran per recuperar aquests diners, han volgut explicar quines altres partides vinculades amb l'educació tenen previst impulsar des del govern català. Partides pressupostàries lligades a qüestions com la reforma d'educació i manteniment de les escoles de primària o el programa Actualitza Escoles. Escoltem la portaveu del PSC Olot, Marina Alegre.
Ens considerem que és legítim i necessari que des de l'Ajuntament es demanin responsabilitats a les altres administracions i per tant nosaltres treballarem per, i ens estem informant de per què aquestes partides s'han eliminat i esperem que es reverteixi això i que finalment arribin aquestes partides.
I l'Ajuntament d'Olot té previst destinar més de 500.000 d'euros a fer millores de climatització a escoles i escoles bressol de la ciutat. Des de l'equip de govern asseguren que ja han encarregat un estudi de necessitats i ara estan pressupostant el cost i les diferents fases d'execució. Tot plegat ha vingut d'una pregunta feta pels mateixos infants i docents durant el ple del Consell dels Infants. Les millores es faran amb fons propis i de la Generalitat. L'alcalde és Agustí Arbós.
Estem acabant de redactar tot un projecte que intervé a tots els centres educatius de primària, que són els que són de propietat municipal, les escoles, i aquest projecte és tot centrat en elements de climatització, sobretot com l'eix central, climatització i energia. I destinarem 500.000 d'euros a fer ja moltes d'aquestes accions. Totes les escoles veuran alguna o altra d'aquestes actuacions.
I l'Ajuntament de Vilallonga del Ter ha millorat l'enllumenat en un dels seus nuclis. En concret ha estat a Tregurà, on s'han instal·lat diferents punts de llum de baix consum per tal de millorar la il·luminació en les zones habitades, així com també en la carretera que comunica Tregurà de baix amb Tregurà de dalt. L'alcalde de Vilallonga és Pere Sau.
Aquí iniciem el POM. Llavors, Tregurà de baix és una zona encara que no està delimitat, és a dir, hi ha moltes coses a fer, hi haurà moltes modificacions sobre el terreny, i llavors què hem dit? Aquest estudi l'aparquem, el posem en pràctica amb una part i hem decidit posar uns punts concrets que fan falta a la zona de baix i llavors il·luminar tot l'accés que va des de Tregurà de baix fins a Tregurà de dalt. Llavors la carretera ha quedat il·luminada, és una carretera que en moments determinats és concorreguda, hi ha mainada que doncs són de baix i van a jugar a dalt o al revés.
I fins al dia 23 de juny els Sant Joanins i Sant Joanines poden presentar les propostes per a la quarta edició dels pressupostos participatius del seu municipi. A l'estiu es farà la validació dels projectes proposats i a partir de l'octubre novembre s'obriria el procés de votació. El projecte guanyador tindrà un pressupost màxim de 50.000 euros. L'alcalde és Ramon Roquer.
Perquè doncs, el primer any es va fer la palanca de la Vallia, el segon any es va fer el porxo del mestre Andreu, ara de fet estem ja en procés de licitació del que va guanyar l'últim procés participatiu, que és la recuperació del camí de ronda, que en principi ha d'estar acabat abans que acabi aquest procés participatiu, i després ja entomarem el 2027 l'execució del que guanyi a través del procés participatiu.
I què repassarem a partir d'ara? Doncs moltes coses que encara ens queden per repassar. Doncs avui repassarem que les infeccions de transmissió sexual entre els adolescents continuen augmentant. Més de la meitat dels joves atesos el 2025 en una consulta específica per a nois i noies d'entre 13 i 17 anys van donar positiu en alguna ITS. Els professionals atribueixen aquest increment, entre altres factors, a la disminució de l'ús del preservatiu i a una baixa percepció del risc en un context marcat també per l'avançament de l'edat d'inici de les relacions sexuals. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha presentat la temporada d'estiu de les estacions Pirineu 365. En el cas del Ripollès, Vallter iniciarà la temporada al juliol amb la gran novetat del Piriter 365, un espai expositiu i divulgatiu sobre l'entorn més proper a l'estació. A Vall de Núria, l'activitat és constant durant tot l'any, però el gran atractiu de l'estiu serà la inauguració del Mirador del Llac. El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya és Carles Ruiz.
El que estem dissenyant són activitats a totes les estacions de forma que els visitants trobin coses noves, puguin gaudir de l'experiència de la muntanya en qualsevol època i a totes les estacions que tenim. Que afortunadament cada una és molt diferent, tenen singularitats com la Tirolina avui, tenim a Núria, que és una vall fantàstica, Vallter, que estem treballant amb aquest mirador del Golf de Roses. Per tant, el que oferim és la muntanya no es tanca quan acaba la temporada d'hivern, sinó que continua oberta i continuem treballant perquè hi hagi moltes activitats.
I els hostalets d'en Bas han celebrat el Dia de la Dalla amb gran participació. Quan cada cop costa més veure noves generacions agafant el relleu dels seus hàbits, especialment en el sector rural i ramader, en aquests dies volen reivindicar la importància de tradicions ramaderes. Una d'elles és el fet de dallar. Un dels membres de la Comissió de Festes d'Hostalets d'en Bas és Esteve Soler.
Dia de la Dalla ja és del segle passat, perquè vam començar l'any 99, tot i que hem fet 26 concursos, aquest serà el 26è concurs, vàrem parar per la pandèmia, i es tracta de recuperar aquesta eina i aquesta feina, que és una cosa que aquí, al voltant, als camps, abans es veia i ara ja no es veu.
I avui en esports... Doncs avui en esports parlem de l'Olot, que s'ha assegurat dos migcampistes de qualitat per la propera temporada. Un és Gil Muntades, fitxatge provinent del Terrassa, i l'altre és la renovació d'un dels millors jugadors, per no dir el millor jugador de la temporada 2025-2026, també ex-Terrassa, en aquest cas, és el migcampista Martí Soler. El Club Poliesportiu Sant Joanenc fa un pas més per pujar a segona catalana després de derrotar per 2-0 al Tiana en l'anada de la final de play-off. Dos gols de Jaimadu Conté donen avantatge als d'Héctor Simón, que estan a un partit d'aconseguir l'ascens. Escoltem el tècnic.
Bueno, un resultat molt positiu per nosaltres, no? Crec que hem fet un pas important en l'eliminatòria, però no definitiu. O sigui, els play-offs s'ha d'anar al tanto, s'ha de... El tema mental, jo insisteixo molt, no? Que els play-offs amb un gol te pots girar tot si tu no estàs preparat. Llavors nosaltres aquesta setmana prepararem el partit com si l'eliminatòria estigués 0-0 i molt conscients de que ens queda encara un esforç i un pas per aconseguir l'objectiu que ara doncs, sembla molt, molt real.
I del Sant Joanenc anem al partit entre el Maia i el Castellfollit. La Unió Esportiva Castellfollit agafa avantatge en l'anada dels play-off per pujar a tercera catalana. La final de promoció de Sens ha començat amb victòria visitant després que el Castellfollit s'hagi imposat per 1-2 al camp del Maia. I el trofeu Cabines se'n va de Campdevànol. Els organitzadors ho han anunciat després de no arribar cap acord amb l'Ajuntament de Ripoll, que exigia a l'associació del Cabina que cedissin el 50% dels beneficis de l'escola de futbol del Ripollès com a condició per cedir-los al camp municipal de Ripoll. Per tant, marxa de Ripoll i se'n va a Campdevànol. Enguany el torneig d'estiu de la capital l'organitzarà l'escola sota el nom de Trofeu Ripollès. Ha acabat passant el que ningú de Ripoll volia, que el torneig més d'estiu més emblemàtic de la comarca se'n vagi al poble ahir després de gairebé una cinquantena d'anys.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
I a Catalunya, Espanya i el món, el Papa fa una missa davant 1 milió de persones a la Cibeles en el segon dia del viatge a Madrid. Al vespre, Lleó XIV ha fet un discurs davant de representants de la societat civil on ha defensat el diàleg social i ha demanat teixir xarxes amb fils nous centrats en la dignitat humana. De Madrid a Barcelona, carrers tallats i afectacions al transport públic per la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. A la ciutat de Barcelona hi haurà zones restringides i alteracions en el transport públic de metro i bus i també les línies de rodalies i ferrocarrils per la visita a Montserrat. L'assassinat d'una nena d'11 anys commociona França i posa en qüestió el sistema judicial. Els sospitós del crim acumula denúncies per agressions sexuals a menors des de l'any 2017. L'Iran llança un atac amb míssils contra Israel en resposta a un bombardeig israelià a Beirut. Israel, per tant, anuncia que aquest dilluns tancarà escoles mentre Teheran exigeix que Tel Aviv aturi els atacs cap al Líban. La guerra a l'Orient Mitjà, present al Mundial, l'Iran denuncia que els Estats Units els deneguen els visats. L'expedició iraniana s'haurà d'allotjar a Tijuana, a Mèxic, i tindrà un permís limitat que l'obligarà a entrar i sortir dels Estats Units en el mateix dia de partit. I Florentino Pérez, de salvar el Madrid gràcies a una operació urbanística, necessita una nova empenta per esquivar el fracàs del nou Bernabéu i vendre una part del club a un Florentino Pérez que ha tornat a guanyar les eleccions com a president del Real Madrid.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al registre de petjada de carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
I comencem parlant ara del temps. Comença la setmana amb sol i més calor. L'ambient d'aquest dilluns serà més estiuenc amb temperatures superiors als 30 graus a l'interior. Només el Pirineu quedarà al marge d'aquest ascens de les temperatures amb l'arribada de la cua d'un front atlàntic durant la tarda. Abans que arribi un nou front d'aire atlàntic, la calor s'intensificarà al llarg del dia. Només a la costa i Pirineu els termòmetres quedaran poc per sobre dels 25 graus. A la tarda continuarà el domini del sol, però hi haurà més nuvolades al Pirineu i prepirineu. El risc de ruixats augmentarà de nou. A primera hora, sobretot entre l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Ripollès i algun punt de la comarca de la Garrotxa. De cara al vespre, els núvols es faran més abundants a la meitat nord del país i els ruixats seran més presents a l'Alt Pirineu, però on s'iniciarà un descens de la temperatura, però també a les comarques de Ponent. Acabarem la jornada, per tant, amb l'entrada de tramuntana a l'Alt Empordà. En la proximitat d'un front atlàntic, els vents es reforçaran en les hores centrals del dia. Les marinades seran més intenses entre el prelitoral i la Catalunya central, fet que pot ajudar a rebaixar la sensació de calor amb l'ascens del termòmetre. Dimarts al matí bufaran tramuntana i mestral moderats a l'Empordà i les Terres de l'Ebre. Arribarà una nova massa d'aire atlàntica més temperada i la calor, per tant, afluixarà, i aquesta nova renovació de temperatura ambiental podrà provocar la presència d'alguns núvols baixos tant a la costa com a l'interior del país, però sobretot la tornada dels ruixats al terç nord del territori.
A Peixos Isma trobaràs professionalitat, bon servei, qualitat i producte de proximitat. Servei gratuït a domicili. Vine al carrer Pere Lloses 7 d'Olot o truca'ns al 972 03 91 52. Peixos Isma, dum, 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 Peixos Isma, dum, 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 dum,
Ovidi González diu que un dels principals reptes al capdavant dels Mossos d'Esquadra a la Garrotxa és millorar la percepció de seguretat al carrer. Remarca que un model de proximitat és la clau per assolir aquest objectiu.
Ovidi González va assumir el càrrec d'inspector en cap de la comissaria de Mossos d'Esquadra a la Garrotxa fa uns mesos. En el seu primer discurs, fa unes setmanes, en el marc del Dia de les Esquadres celebrat a les Planes d'Hostoles, ja va agrair la tasca realitzada per Blai Ortiz i explicava que assumia el seu relleu amb total responsabilitat. Des de fa més de dues dècades al cos, González va fer les pràctiques a la comissaria Garrotxina abans de treballar entre Barcelona i Ripoll. En la seva primera àmplia entrevista a Ràdio Olot Televisió, González explica com ha arribat al càrrec.
Jo vaig ascendir a la categoria d'inspector, òbviament he hagut d'anar a fer el curs a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, he hagut de fer les pràctiques a l'àrea metropolitana nord, i no sabíem on acabarien destinats. Sí que he tingut la sort, doncs, de compartir amb en Blai un any i mig fent de sotscap amb la categoria de sotinspector, i he tingut la sort, doncs, d'aprendre tant la gestió interna de comissaria amb les diferents unitats, no? Unitat de Seguretat Ciutadana, l'Oficina de Relacions amb la Comunitat, la Unitat d'Investigació, i he pogut aprendre l'ofici, doncs, de primera mà amb en Blai.
Com a tot nou càrrec, quan s'hi arriba es marquen una sèrie de reptes i objectius a complir. Preguntat en aquesta línia, González explica que el seu principal repte és millorar la percepció de seguretat que tenen els garrotxins i les garrotxines a dia d'avui.
El principal repte seria, doncs, millorar la percepció de seguretat que té el ciutadà, no? Per un costat tenim les dades objectives delinqüencials, que són les dades que tenim d'un període de temps determinat, de delictes que succeeixen, per exemple, de gener fins a dia d'avui, quants delictes han succeït, i d'altra banda és la percepció que cadascú viu de manera interna, no?
El cap de Mossos d'Esquadra, la Garrotxa, també ha dit que una de les coses que més li agrada és la presència d'agents a peu pel carrer en actes multitudinaris.
A mi m'agrada molt veure Mossos i Mosses caminant pel carrer en dies assenyalats, com per exemple, doncs, la Fira de Sant Lluc, la Fira de Sant Jordi, les festes d'altura, no? Aquesta proximitat, doncs, fa que la gent senti, doncs, més l'escalfor de la policia, i en cas que tinguin algun problema, doncs, puguin acudir d'una manera ràpida i eficaç, no?, per resoldre, doncs, aquestes situacions que poden arribar a patir.
Ovidi González també ha explicat que ha assumit el càrrec amb la màxima responsabilitat i que té el suficient coneixement de la zona per tal de treballar pel bé comú en matèria de seguretat.
I avui també hem de parlar de les infeccions de transmissió sexual entre els adolescents, que continuen augmentant. Més de la meitat de joves atesos el 2025 en una consulta específica per a nois i noies d'entre 13 i 17 anys van donar positiu en alguna ITS. Els professionals atribueixen aquest increment, entre d'altres factors, a la disminució de l'ús del preservatiu i a una baixa percepció de el risc, en un context marcat també per l'avançament de l'edat d'inici de les relacions sexuals. Paula Sayago.
Les infeccions de transmissió sexual continuen creixent entre la població adolescent. Segons l'informe d'una consulta específica per a joves d'entre 13 i 17 anys, més de la meitat dels adolescents atesos el 2025 van ser diagnosticats d'alguna ITS. La xifra és de 22 positius entre 41 primeres visites. Segons els professionals, un factor és el descens de l'ús del preservatiu, lligat estretament a una baixa percepció del risc entre els joves. Ho explica Carme Cazorla, farmacèutica.
El preservatiu és la primera barrera que fa que les ETS no vagin a més. Sempre hi ha alguna que s'escapa, però realment un embaràs no desitjat o una malaltia de transmissió sexual, la primera barrera és un preservatiu.
El sector assenyala l'avançament de l'edat d'inici de les relacions sexuals com a explicació a la incidència d'aquestes infeccions.
Sorprèn que ara la joventut cada vegada tenen relacions sexuals més d'hora, vale? La societat ho comporta. Pot ser que encara quedi aquella vergonya de venir a la farmàcia a demanar informació, a comprar la caixa de preservatius. I la gent jove tenen les màquines expenedores fora, que jo crec que és el que més es fa servir. Nosaltres, per exemple, aquí a la farmàcia notem molt quan hi ha alguna festa, perquè llavors la màquina de fora treballa més. Realment nosaltres ho hem parlat moltes vegades aquí a la farmàcia i la venda de preservatius és molt baixa.
La conscienciació continua sent clau i la prevenció també.
Hem arribat fins a un 68% de creixement. Clar, jo reconeixo que el preu no ha de ser la barrera, perquè no han pujat tant com altres coses.
Des de la farmàcia asseguren que les vendes que fan de preservatius són principalment a públic adult, d'entre els 35 als 50 anys.
I avui també hem de parlar de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que ha presentat la temporada d'estiu de les estacions Pirineu 365. En el cas del Ripollès, Vallter iniciarà la temporada al juliol amb la gran novetat de Piriter 365, un espai expositiu i divulgatiu sobre l'entorn més proper a l'estació. A Vall de Núria l'activitat és constant durant tot l'any, però el gran atractiu de l'estiu serà la inauguració del mirador del llac. Amb més informació amb en Marc Roura.
Les estacions de muntanya del Pirineu 365 han presentat l'oferta d'activitats prevista per a la temporada d'estiu, que començarà en els pròxims dies. Carles Ruiz, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, l'empresa que gestiona les estacions, ha declarat que la voluntat és continuar treballant per oferir activitats els 365 dies de l'any.
El que estem dissenyant són activitats a totes les estacions de forma que els visitants trobin coses noves, puguin gaudir de l'experiència de la muntanya en qualsevol època i a totes les estacions que tenim, que afortunadament cada una és molt diferent, tenen singularitats com la Tirolina avui, tenim a Núria, que és una vall fantàstica, Vallter, que estem treballant amb aquest mirador del Golf de Roses. Per tant, el que oferim és, la muntanya no es tanca quan acaba la temporada d'hivern, sinó que continua oberta i continuem treballant perquè hi hagi moltes activitats.
En el cas del Ripollès, Vallter iniciarà la temporada l'1 de juliol i serà fins al 30 d'agost. Enguany, l'estació de la Vall de Camprodon reforça el seu compromís amb l'entorn natural i el respecte pel medi ambient. Tot plegat amb la posada en marxa del nou espai expositiu i divulgatiu Piriter 365. El projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració del Parc Natural, el Consorci del Ter i altres agents del territori, i convida a descobrir el Parc Natural de les capçaleres del Ter i del Freser i el territori i naixement del riu Ter. Un espai pensat, doncs, per entendre, conèixer i connectar amb l'entorn d'una manera propera i accessible. A més, Vallter disposa de 9 itineraris de passeig i 3 de trail running. L'estació posa en marxa també un circuit d'activitats infantils amb motos elèctriques o rutes d'orientació i també s'hi incorporarà la gincama autoguiada del Fajol i altres activitats especials de natura, lleure i astronomia. En el cas de Vall de Núria, l'estació obre tot l'any i aquest estiu combinarà l'experiència del cremallera amb una àmplia oferta familiar. L'estació de la Vall de Ribes estrenarà el nou mirador del llac, un espai privilegiat amb vistes excepcionals del llac i la muntanya i que estarà situat a la meitat del Camí de les Creus. Vall de Núria compta amb 13 rutes de passeig i 3 de trail running. Durant aquest estiu, l'estació també comptarà amb múltiples activitats pensades per a tots els públics, des de passejos amb barca, canoa o amb el telefèric, fins a rutes de senderisme o la ruta dels ponts històrics. Els visitants també podran fer el passeig amb el telecadira de la Pala o la ruta Ecovall amb el Torgo, dues propostes que es van inaugurar l'any passat i que aquest estiu es consolidaran com a eixos principals de la temporada a l'estació.
I ara marxem cap a Hostalets d'en Bas perquè a Hostalets han celebrat el Dia de la Dalla amb gran participació. Quan cada cop costa més veure les noves generacions agafant el relleu dels seus avis, especialment en el sector rural i ramader, en aquests dies volen reivindicar la importància de tradicions ramaderes. Una d'elles és el fet de dallar, Jan Bretxa.
El Dia de la Dalla és una d'aquelles jornades en la qual es commemora fets o accions que en un passat eren tradicions. Dallar és una d'aquelles feines de l'or que al llarg del temps s'ha anat perdent pels avenços tecnològics. A Hostalets d'en Bas fa 25 anys que celebren aquest dia en què revifa el fet de tornar a dallar i tornar a conèixer aquest art. En parla Esteve Costa, membre de la Comissió de Festes d'Hostalets d'en Bas.
Dia de la Dalla ja és del segle passat, perquè vàrem començar l'any 99, tot i que hem fet 26 concursos, aquest serà el 26è concurs, vàrem parar per la pandèmia, i es tracta de recuperar aquesta eina i aquesta feina, que és una cosa que aquí, al voltant, als camps, abans es veia i ara ja no es veu.
La dalla ha sigut substituïda al llarg del temps per eines més senzilles d'utilitzar i més còmodes, com el tractor. Per això s'ha anat perdent la seva vista. No només això, també hem de sumar com les noves generacions han perdut l'interès en l'art de la ramaderia i el món rural. Amb aquesta jornada s'ha impulsat el seu ús i gent d'arreu de l'Estat s'hi ha volgut acostar. Jesús Gauregui Beloki és un ramader de Guipúscoa que s'ha acostat fins a Hostalets d'en Bas.
Sí, naturalmente aquí, allí y en todos los sitios, porque hoy en día hay todo tractores y la mano de obra como en todo, pues no hay. Entonces, la gente, pues es bonito esto. Esto para cortar hierba, para... yo que sé, para poco ganado y eso, en vez de coger la segadora o la desbrozadora, pues a mano, pues unos van al crossfit, como se llama, pues esto, pues lo mismo.
Que persones de diferents llocs del país s'hagin acostat fins aquí a participar és una mostra de la importància d'aquest dia i d'esdeveniments a favor del ruralisme i de la ramaderia. En Jesús porta tota la seva vida dallant i participant en diferents concursos relacionats amb la dalla.
Me parece ideal, me parece, al menos para que la gente sepa, pues lo que es la tierra, trabajar la mano, aunque no sea, aunque solo sea simbólico, pero al menos que se vea que antes se hacía, no es una cosa de hace 100 años. Yo he hecho a mano en casa todo eso entre los hermanos y nos juntábamos tres o cuatro hermanos y lo hacíamos todo a mano.
Una jornada única i acalorada que va emplenar d'interessats Hostalets d'en Bas diumenge. Prop d'uns 50 participants van agafar la dalla i van segar els petits camps d'herba preparats per aquest concurs tan especial.
<totipos-> I en esports, el Club Poliesportiu Sant Joanenc fa un pas més per pujar a segona catalana després de derrotar per 2-0 el Tiana a l'anada de la final dels play-offs. Després de derrotar el Jesús i Maria a les semis, els d'Héctor Simón han tornat a fer un partit seriós, d'on han aconseguit un avantatge important per la tornada. El Tiana era dels equips menys golejats de tota la tercera catalana i el Sant Joanenc ha aconseguit guanyar-lo per dos gols que han fet en moments importants del partit i que, per tant, li han donat la victòria. El tècnic Héctor Simón valora la victòria, però afirma que encara falta un partit on l'equip haurà d'estar molt bé per poder complir l'objectiu de l'ascens.
Bueno, un resultat molt positiu per nosaltres, no? Crec que hem fet un pas important en l'eliminatòria, però no definitiu. O sigui, els play-offs s'ha d'anar al tanto, s'ha de... El tema mental jo insisteixo molt, no? Que els play-offs amb un gol te pots girar tot si tu no estàs preparat. Llavors nosaltres aquesta setmana prepararem el partit com si l'eliminatòria estigués 0-0, i molt conscients de que ens queda encara un esforç i un pas per aconseguir l'objectiu que ara doncs sembla molt, molt real.
El jugador del partit ha estat el número 8, Jaimadu Conte, qui ha aconseguit marcar dos gols, un al minut 2 amb una centrada de Mejí i l'altre al minut 56. El mateix Jaimadu explica que estava satisfet d'ajudar l'equip en aquests moments tan importants de la temporada.
Oh, el primer molt bé, molt bé. No esperava el minut 1 ja a marcar. Un centre de Mejí que sempre me'l posa molt bé i de cap, que bueno, és una de les meves qualitats, doncs bé. Ha entrat allí, per sort.
Per altra banda, el tècnic del Tiana, Andreu Argudo, explicava que l'equip podria haver estat millor, però que el 2-0 era un marcador massa ampli, tal i com havia anat el partit.
Tal com havia anat el partit, pensem que ha sigut una mica dur el resultat, o sigui, crec que massa significatiu, per tal i com ha anat el partit, a nivell d'ocasions i a nivell de com ha anat tot. Coneixent, veient el rival que és, l'experiència dels jugadors a nivell individual, però tot i així crec que ha sigut massa dur el resultat.
I de quarta a tercera, el Castellfollit agafa avantatge en l'anada dels play-offs per pujar a tercera. La final de la promoció d'ascens ha començat amb victòria visitant després que el Castellfollit s'hagi imposat per 1-2 al camp del Maià. I fins aquí els 5 minuts més d'avui. Com sempre, gràcies per la confiança, repassant tota l'actualitat de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès. Que vagi molt bé.